Passant 5 minuts de 2:15 del matí, comença la nostra secció de poesia, l'última de la temporada. Oh.
Sí, ja s'acaba. Quina pena, no?
La poesia s'acaba.
Doncs sí.
No, la poesia no s'acaba.
El programa.
S'acaba l'espai. Per sort, la poesia no s'acaba, eh?
No, no es pot acabar. I menys a l'estiu, recordeu que és el moment d'agafar llibres d'aquests curtets petits que segur que teniu a casa i obrir-los.
Sí, però compte per a quina poesia agafes a l'estiu, eh? Perquè jo no m'imagino segons quin llibre de poemes a la platja, amb els nens jugant, omplint-te de sorra,
amb l'entrepà,
amb
el gelat.
No, no, no sé,
bueno,
no sé.
Però cadascú trobarà Depèn. El poema que li vagi bé. Ara, esperem que sí. El micròfon, que sàpigueu que l'Eva ens ha recitat un poema.
Sí, molt horrible per això. Joan Tres, Jordi Van Campen, molt bon dia. Ben tornat, eh, Jordi?
Bon dia, gràcies.
Estem aquí amb els llibres de poesia a la platja, depèn de quin... no ens l'emportem perquè...
No, no, no. Millor que no, millor que no. Cal escollir-lo bé, el llibre de poesia a la platja, eh?
Jo sóc més de triar... La cosa és tenir 15 euros, fixeu-vos bé, 15 euros només a la butxaca, anar a qualsevol llibreria, totes tenen una petita secció, passar el dit pels llums, agafar qualsevol llibre, són 15 euros, no us costa res, i escolta'm, el llibre queda.
Home, l'avantatge del llibre de poesia és que és tan petitet que la platja va bé llegir-lo, perquè és clar, no és una novel·la d'aquelles que t'ocupa, que no saps on posar-lo, no, el llibre de poesia és petitet. A més, el poema, res, són a millor 15, 20, 50 versos, com a molt, i et dona per tot el dia els 50 versos, si vols.
I potser amb un poema ja n'has tingut prou.
Sí, senyor.
Com una càpsula, com una medicina.
Sabeu que m'acabo d'en recordar? Que no fa gaire temps li vaig regalar a una amiga un llibre de poesia.
Bueno.
I era petitet.
Clar.
Perquè després digueu si la poesia, que si el xurro de poesia que us acabo d'explicar fora de micro... No.
Però Eva, un llibre de poesia vas regalar, n'has de regalar més d'un. Què vol dir un?
Sí, però
has de regalar molts llibres de poesia.
Sempre que a vegades el Jordi i tal diu la poesia, i entre els joves, mira.
Hem d'insistir, hem d'insistir.
Li vaig regalar.
Hem d'insistir.
Està claríssim.
Però l'Eva ja marca el camí, l'Eva ja marca el camí. A veure, Eva, què tenim avui?
Què tenim avui? Això us hauria de preguntar jo a vosaltres.
Doncs, si us sembla, comencem pels programes que tenim, pels actes que tenim aquest mes, i algun del mes que ve, perquè com que no tindrem programa, així ja explicarem avui. A veure, la setmana que ve, el dimarts de la setmana que ve, 20 de juny, a les 19 hores, a la Casa de Cultura de Sant Cugat, el proper dimarts, tenim l'espai poètic amb dues poetes joves, dues molt bones poetes, Esther Andorrà i Mireia Vidal Conte. L'Esther Andorrà és una noia llicenciada. Ella ja des de petita que es mou en el món de la impremta, de l'edició. De fet, va posar en marxa, si no recordo malament, va ser l'any 2004, una de les millors, diria jo, editorials, de les millors editorials que tenen una col·lecció de poesia important. Estic parlant de l'Abreu i de l'Abatre. A part, ella també és poeta, és poeta i fotògrafa, és a dir, fa una fotografia molt poètica també, és a dir, és les dues coses. Té obra publicada, sobretot a una revista digital que es diu Paper de Vidre, i en un llibre que es diu Afamats. Jo penso que la seva poesia és una poesia força interessant, i ens vindrà a recitar-la i a parlar de la seva poesia aquest dimarts 20 de juny. En Jordi, crec que ens té preparada una poesia per llegir de l'Esther.
Tenim un petit vers aquí per fer un tast, això que dèiem de les càpsules poètiques. A veure, va, anem a veure com sona, a veure si és bo per la platja o per la muntanya o per qui sigui. Mira, diria: t'has fet una videta a mida, visc en dejú, tens verí amagat, sóc a l'ípada, aturada, per sort, l'orneig es fa més lleu.
Fantàstic, això de l'orneig es fa més lleu per la platja, és genial.
Bueno, a mi m'agrada això de que sóc a l'ípada aturada.
Lo de la l'ípada és...
A mi això m'agrada molt.
A l'ípada, fixa't, peus d'ala. Una l'ípada és una persona que té...
Com un ànec, suposo.
Clar. O...
Aquesta cosa d'estem aturats davant, en aquest cas, de l'orneig, de l'estiu, no?, una mica, del mar. I, bueno, i a través d'un poema, doncs, la vida també se'ns pot fer més lleu, com diu el mateix poema. L'altre poeta que ens ve, que no és tant del món editorial i que és una mica més poeta en si, més poeta-poeta, diguéssim, és la Mireia Vidal Conte, que és també, doncs, jove, no tan jove, una mica com nosaltres, eh?
Jove.
Jove, està
claríssim.
Sí, jove.
Eh?
I que ja té, doncs, una obra publicada, doncs, interessant. Tenim, amb diversos premis, també. Tenim títols com Pregari, Anomena'm Nom, Margarides de Fons, tenim aquesta que em costa tant, que és Orlando Natural, 5 centímetres, que és un llibre doncs, que és, em sembla que és el penúltim, que té bastant de suc, i aquest últim, Besses, Besses, que és allò que quan érem petits anàvem tots a tirar els coloms a la plaça Catalunya, i que és un llibre que en aquest cas és una mica també un homenatge al seu avi, que era un gran personatge, guanyador de Jocs Florals, un personatge d'aquests que cantava sarsuela, que bueno, a través dels llibres doncs, la Mireia i de la seva circumstància ens fa arribar records que també poden ser els nostres, és a dir, ella parla de la seva circumstància, però tots ens hi trobaríem. Com és la poesia de la Mireia Vidal Compte? A veure, és dura, i té fama de dura. Aleshores, això també ens agrada, és algú que vingui i que ens ensenya d'una manera descarnada quina és la nostra realitat a través dels seus versos, en aquest cas. En qualsevol cas, totes dues faran un duo, jo crec, molt formidable dimarts que ve.
Sí, senyor.
I tu també tens un poema per llegir.
Sí, un tast de la poesia de la Mireia Vidal Compte. És el primer de la suite Virgínia, és el primer poema. Diu així: aquesta literatura no plora cap poeta suïcidada. Ni Sílvia, ni Ingeborg, ni Alfonsina, ni Alejandra, ni Marina, ni Flor Vela, ni Anne, ni Virgínia, ni Palló, en perenne cicatriu. Durillo.
Durillo, durillo.
Però molt interessant, sí senyor. Què et sembla si anem al proper? El 18 de juliol, fixeu-vos, fem un salt pràcticament d'un mes, perquè com que no tindrem el programa del juliol, hem de parlar d'aquest espai.
I ho he fet que feu.
Oi que sí? És un altre espai poètic. I també, bueno, un personatge que és un luxe tenir-lo a Sant Cugat. Estem parlant del 18 de juliol, 18 de juliol, una data una mica així especial, però segur que tothom la recorda. El 18 de juliol, a les 7 de la tarda, al Cafè Auditori. El Cafè Auditori Sant Cugat. Ens vindrà en Josep Pedrals. En Josep Pedrals, és un personatge... Jo penso que és internacional, aquest home.
Ara mateix és un dels poetes, sobretot un dels rapsodes, que més ens representen a través del món. És a dir, ell va molt sovint a diversos països a recitals internacionals, on diu que el que li agrada és escoltar, encara que no entén la majoria dels idiomes o de les llengües en què parlen i es reciten, però que la pròpia musicalitat dels poemes això ja el porta a gaudir d'aquest tema. I al revés, no? Ens trobarem que hi haurà, un eslové i un txec que estaran escoltant a Pedrals recitant català, no entendran res del que dirà, però la musicalitat els hi portarà la nostra essència del nostre català.
Sí, sí, és brutal. Bueno, el Pedrals ha actuat per tot arreu, és veritat. Ha actuat a Espanya, França, Itàlia, Bèlgica, Alemanya, Portugal, a Sèrbia, al Japó, als Estats Units, a Mèxic, a Brasil. A Llatinoamèrica bastant sovint. És a dir, estem parlant d'un personatge realment important a fora també, fora i aquí. I tenir-lo a Sant Cugat, jo penso que és tot un puntasso.
Mira, deixa'm dir-te una frase en base a la paraula luxe, perquè tenir-lo aquí és un luxe, una frase d'ell, diu: les coses més luxoses de la vida són totalment minoritàries, i la poesia, que és minoritària, és un autèntic luxe.
Sí, senyor. Sí, senyor.
Que ha de ser-ho, ha de ser-ho. Doncs l'hiperactivista poètic per excel·lència, una de les ànimes, a més, del bar original de Barcelona, on es cou tota la poesia del país, el tindrem aquí a Sant Cugat el mes de juliol.
Això mateix, 18 de juliol, recordeu, encara que falti un mes, apunteu-vos l'agenda, 18 de juliol a les 7 de la tarda, Cafè Auditori, en Pedrals, en Josep Pedrals, vindrà a recitar la seva poesia, podrem parlar amb ell, a preguntar-li coses, vaja, recitar els nostres poemes, tot i que a mi em farà una mica de vergonya si de recitar alguna cosa al costat de Pedrals amb el que en sap ell, però ho farem.
Jo el que espero és que reciti alguns dels seus èxits típics. Home, hi ha un poema sobre formatges que és espectacular, com el recita, i només escoltar això serà un goig.
Sí, jo tenia preparat un poema per llegir-lo, però no ho faré.
No, jo tampoc.
No m'atreveixo.
Jo tampoc.
No m'atreveixo, perquè és que és tan bo ell recitant que jo estic segur que si el recito aquí i després el recita ell a l'auditori, quedaré en ridícul. Eva, t'atreveixes tu?
A veure...
Sí?
A veure, va, sí.
Diu que sí. Mira'l.
A veure.
Mira'l, és aquest.
Vinga, aquest,
Va.
Que em perdonin els amants de la poesia pel que faré a continuació,
Segur que ho faràs fantàstic.
Vinga.
Va.
Se li va ficar la mort a l'ull, de llavors ençà part premacabra. Té un mirar d'olives en remull, negres, mortes, tristes i aixafades. Més no plora, no. No té l'entull, vidriós i a punt per la trencada, no deixa anar llàgrima. Té el trull sec i l'ànima deshidratada. Tots compten que algun dia Curull regalimarà suc d'olivada d'una pena encallada a l'escull, encara s'hi llaparà la cara. Fins llavors, molí que mai no mol, se't faran lleganyes com pinyols.
Atrevida que ets, molt bé! Quin atreviment, Eva, quin atreviment.
Quin atreviment.
Molt bé.
I pels oients, això és un bon exemple de poema del Pedrals.
Sí.
Aquest joc lingüístic, la Eva, sí, és la primera vegada que veia el poema i així sí, tot el poema ha tingut musicalitat, sí, una certa rima.
Ma, jo li he posat tot l'amor que he pogut, perquè ja que m'heu dit que el Pedrals és el gran tòtem aquí de la poesia, no li podíem fer això, No li podíem fer el lleig.
Ma, i gran poeta també, compte. Gran poeta, té 5 llibres de poesia publicats, que déu-n'hi-do,
I una opinió interessant també té. Ell opina que els seus poemes els hauria de vendre caríssims, perquè d'aquesta manera tothom es barallaria per tenir-los.
Sí, és veritat, és veritat. Bé, passem al següent.
Vinga, quin dia serà?
El següent serà el dia... Ai, a veure, estem parlant del grup de lectura que portarà en Sebastià Portell sobre Tots els cavalls, Antònia Vicenç. Crec que tenim en Sebastià
a l'altra banda del telèfon. Sebastià,
sí,
molt bon dia.
Bon dia, com va?
Bon dia, Sebastià.
Bon dia, Sebastià.
Què tal, tot bé?
Molt bé.
Ens sents bé, oi?
Molt bé.
I nosaltres
sí,
ens sentim.
Perfecte.
Et sentim perfectament.
Perfecte. Sebastià, a veure, deixem que et presenti dues cosetes. En Sebastià Portell és un jove, i aquesta vegada sí que la paraula jove és jove, de,
sí,
molt de debò,
sí,
No és com nosaltres, oi, Jordi? que, tot i la seva joventut, ha publicat ja algunes coses molt interessants, sobretot en teatre, ha guanyat diversos premis en obres de teatre. Ha escrit també un conte, una novel·la i un conte, Maracaibo, i un conte en un recull que és La recerca del flamenc, i una novel·la que està tenint, penso que molt de ressò en els medis, i jo no sé si deuen anar ja per la tercera, quarta o cinquena edició, que és El dia que va morir David Bowie. Sebastià, per quina edició aneu del dia que va morir David Bowie?
Doncs ara, just ara hem acabat la quarta, que l'editorial, l'Abreu, estan pendents d'encarregar la cinquena edició ja.
Fantàstic.
Són edicions humils, són edicions petitones, però sí, se van acabant.
És increïble, a més és fantàstic que el llibre es continuï veient a les llibreries després ja de tant de temps, és un goig. No sé si has anat a veure l'exposició aquesta del Bowie, parlant del Bowie, que hi ha a Barcelona.
Doncs no, encara la tinc pendent i me fa un tant de respecte, perquè ara sembla que jo hagi de ser un expert en la seva figura i això, i tinc aquesta cosa d'anar-hi i qui sigui que m'acompanyi, que me miri i me digui, i això, què?
Exacte, no?
Jo no tenia una resposta.
Ets l'expert de David Bowie.
Òbviament, la novel·la és un homenatge a Bowie, però tampoc és que jo sigui aquí el seu biògraf oficial.
Jo us recomano la novel·la, és una novel·la molt, molt interessant, molt interessant. És bastant d'orella, també. Jo diria que, a veure, és una de les novel·les més explícitament gais, penso, que s'han escrit darrerament dins la literatura catalana. És molt valenta, és molt valenta, i ens planteja temes força actuals, és a dir, força actuals per la joventut, és a dir, ens planteja coses com la crisi personal de la joventut, la inseguretat, jo no sé, la recomano molt especialment, de debò, és una gran novel·la. Però, a veure, teníem aquí, a part de parlar de la novel·la, que sí que, home, tenia el Sebastià Portell i no parlar del dia que va morir David Bowie, era un pecat. Però teníem avui, sobretot, aquí per parlar de l'Antònia Vicenç i Tots els cavalls. Sebastià, tu vas escriure una entrevista, biografia sobre Antònia Vicenç,
sí,
on ens parles del pas aquest de l'Antònia Vicenç, o ens parla ella, del pas de la novel·la a la poesia, perquè l'Antònia Vicenç, ella esclata dins la literatura catalana com a novel·lista, i és darrerament que fa el pas a la poesia. Explica'ns en res, així breument, aquest pas, com va ser?
Doncs aquest pas, en Antònia l'explica d'una manera preciosa a l'entrevista, i ho ha fet a diversos mitjans, Jo el parafrasejaré de manera fatal, vull dir, ja us aviso. N'Antònia diu que la poesia li va caure a sobre com un ruixat, com una pluja. Ella diu que era un matí d'agost, de principis d'agost, del 2006 diria que era, i li van començar a ploure versos. Ella portava a les espatlles una carrera de més de 30 anys com a narradora i no s'havia plantejat mai fer poesia, però es va adonar que li estaven plovent missatges, li estaven plovent sintagmes, paraules, que ella només podia recollir en forma de vers. I un temps després, veient el que havia escrit, es va adonar que aquells versos, que aquelles petites il·luminacions, aquelles epifanies que li havien plogut, no eren més, o eren sobretot, les llàgrimes que no havia plorat quan havia mort el seu pare. I aquí va ser l'eclosió de l'Antònia Vicent Poeta, que avui tots podem celebrar.
Aquesta entrevista, a la qual estem fent referència, també la podeu trobar en forma de llibre i també està encara molt a les llibreries. Es diu Massa deutes amb les flors. És un llibre molt ben escrit i, a més, explica això que ens està dient ara mateix el Sebastià en aquestes anècdotes sobre la mort del pare 3 anys abans de quan va començar a escriure aquests poemes l'Antònia Vicenç. A veure, no és sorprenent que després no hagi reprès mai més la narrativa? És a dir, va començar a fer poesia, ha fet 4 llibres ja, aquest últim dels cavalls del qual parlarem, però la narrativa ha quedat com molt aparcada.
Ahà, avui tinc una exclusiva per donar-vos.
Ah!
Digues?
És una exclusiva fins a un cert punt, perquè aquests dies, la Breu Edició ja ho ha anunciat, Antònia Vicenç, juntament amb Míriam Cano i Martí Sales, es troba a les Terres de l'Ebre, al Mas de Bernis, que és una casa de turisme rural, fent una residència literària per escriure un conte per la Breu Edicions.
Mira.
Així que aquesta tardor tenim un retorn de l'Antònia Vicenç narradora.
Doncs el celebrarem,
això,
eh?
Això és notícia, notícia. Bé, veus aquí, a Cugat.cat, quines coses que tenim, Eva?
Jo em sento afortunada, superafortunada, la veritat, sí, sí.
Sebastià, jo volia fer una pregunta. A veure, els 3 primers llibres de l'Antònia... jo penso que anirien dins un paquet, no?, de que ens parla ella dels seus records, dels seus morts, de les seves penes, i em fa l'efecte, això ens ho has de corroborar tu, em fa l'efecte com si tots els cavalls tanqués amb aquesta etapa d'aquests 3 primers llibres i comencés una nova. És així o no? O és tot una continuïtat?
Jo hi veig una certa continuïtat pel que fa al discurs, pel que fa al bessó, a l'ànima de la seva poesia. És cert que en aquests poemes, que els poemes de tots els cavalls, no hi trobam una referència directa a la figura paterna, a la figura materna, però sí que, per exemple, hi poden trobar un pes molt important del record com a determinant d'una vida i un pes molt important de la culpa, que això és un motiu que l'obra d'en Antònia, tant narrativa com poètica, ja podíem trobar. Si bé és cert que, pel que fa a la forma, tots els cavalls és un salt qualitatiu brutal. En Antoni això ho ha comunicat molt bé quan ha parlat del llibre sempre, que és un llibre de poemes, indefectiblement, en això no hi ha discussió, però que també pot ser llegit com un conte. Per això és meravellós com a porta d'entrada a la seva obra i a la poesia en general. Totes aquestes persones que abans parlàveu d'anar a la platja amb un llibre de poemes perquè és fàcil de dur, és manejable i és més senzill, tots els cavalls és un perfecte candidat per aquest viatge a la platja, precisament perquè són poemes brevíssims, molt concisos i que tenen molta teca.
Sebastià, ara fa uns mesos, perdoneu, tu vas estar aquí a Sant Cugat i ens vas estar ajudant a entendre Fred als ulls, que és el 3er llibre de poemes de la Maria Antònia, publicat el 2015, i una de les claus era la presència, l'espai del pati de casa seva, del jardí, dels arbres, d'aquest, com ho diríem, aquest espai íntim de la poeta. En aquest últim poemari, en canvi, l'espai passa a ser el de la ciutat, passa a ser més Palma i passa a ser una ciutat, doncs, ella és dit apocalíptica, no? Una ciutat doncs, que té com una mena de tremendisme. Com veus tu aquesta Palma?
Doncs sí, hi ha, a tots els cavalls hi ha una expansió de l'espai poetat o poetitzat i coincideix que amb el missatge d'en Antoni, que és una ciutat apocalíptica I no és apocalíptica en el sentit més físic i matèric, perquè no és que sigui una ciutat que estigui en flames, que estigui patint plagues, o sí, n'està patint una, que són tot un seguit de cavalls de colors que salten de terrat en terrat i violen les dones i entren a les cases. Vull dir que, en part, sí que aquesta ciutat explica una fi del món que jo llegesc més en clau simbòlica del que ens parla n'Antònia o allò que jo hi trob, perquè a vegades és difícil dir allò que un poeta ha volgut expressar, jo crec que no ens hauríem d'atrevir. Allò que jo hi trob a tots els cavalls és una denúncia, és una plasmació de tot un seguit de petites fins del món. Hi trobam el masclisme, el poder del mascle per sobre de les dones. Hi trobam un poema final sublim, la imatge conegudíssima i malgrat tot oblidadíssima, malauradament, d'un infant estirat mort a sobre la platja i com les onades van i venen. És a dir, el recull d'en Antònia acaba amb un poema, és a dir, es disfressa de conte, de fantasia, d'un apocalipsi, de cavalls que volen, però acaba amb una de les imatges més colpidores de l'actualitat dels últims anys, que és el drama dels refugiats. Uh-huh. És a dir, he començat parlant de la ciutat i estic parlant d'actualitat, però crec que hi té molt a veure. És l'espai com a marc de tot un seguit de desgràcies que són les protagonistes de tots els cavalls.
Sebastià, ens faries res, 5 cèntims, també molt breu, de, ens parles de tots els cavalls que ens explica un conte, una narració. Ens podries explicar una mica aquesta narració per donar una mica peu als lectors de què és el que es trobaran a tots els cavalls? És a dir, què explica aquest conte?
Tots els cavalls és la història d'una família. És l'agonia del pare de família, que té un nom però que tothom l'anomena Diable, després sabrem per què i quin era el seu antic nom, i mentre ell està agonitzant, la seva dona, que és la que normalment té la veu poètica, es passeja per Palma, es passeja per la seva ciutat i per la casa, buscant les seves filles, que no li donen resposta, no li responen els missatges, no li agafen el telèfon, per dir-los que el seu pare és a punt de morir. I amb aquest pretext es fa un recorregut per les subjectivitats d'aquests 4 personatges i també d'altres, com per exemple la visita d'una amiga d'infància d'aquesta dona que torna de més enllà del món dels morts perquè té un problema per resoldre, perquè té una culpa que encara li pesa, i a partir d'aquests retrats de personatges es dibuixen aquestes fins del món que es comentava. És a dir, cada personatge és un pretext, és una bandera que simbolitza una culpa, un trauma no superat, problemes familiars, incomunicacions, aquelles coses que grinyolen i que en el dia a dia, fins que no passa una cosa grossa, com és la mort imminent d'una persona, no arriben a reflotar.
Sebastià, gran resum, ens queda res, un minut, però per acomiadar-te i per donar-te les gràcies perquè ens has atès aquests minuts al Sant Cugat a Fons i a l'Espai de Poesia, i que ens ve molt de gust ara conèixer tots els cavalls.
Recordeu que molt tenim bé. El grup de lectura de poesia, Grup de lectura de poesia, grup de lectura de poesia. El dia, Sebastià, recorda mal, jo sóc un desastre.
Dia
5
de juliol.
Dia 5 de juliol,
5 de juliol.
Grup de lectura de poesia, 5 de juliol, al Mesón. Us esperem amb Sebastià Portell, tots els cavalls, Antònia Vicenç.
Gràcies, Sebastià, i gràcies, Joan, i gràcies, Jordi.
Gràcies a vosaltres.